Al matí, amb Raquel García.
Hi ha moltes maneres d'acomiadar-se, però poques com un rèquiem. Aquest vespre l'OCB torna a la càrrega amb un concert dedicat al Rèquiem de Mozart. Ara bé, no serà l'única peça que es podrà escoltar a la faràndula 8:45, perquè els simfònics han preparat també les partitures del Principi era el vent, poema d'Enric Casasses, musicat per Josep Oller, i l'Ave Verum del geni austríac, un repertori que explicaran i replicaran també dissabte i diumenge i el dia 11 d'abril a Lleida. Per indagar en aquesta obra i també en el concert de la Simfònica, saludem al Xavier Puig, el director de l'OCB. Bon dia, Xavier, i benvingut al matí.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
A veure, no sé si estàs ja preparat per fer una missa de difunts.
Sí. Nosaltres en portem moltes a l'esquena de misses de difunts. Ens hem guanyat el cel, ja. Estem a punt.
Això segur. Escolta, i en aquest cas la missa va dedicada a l'Anna, no? La dona del comte Fran von Walsegg, no sé si ho dic bé.
Walsegg. Bé, aquesta va ser la farsa, diguem-ne. Uh-huh. O sigui, tot aquell misteri que Mozart mai va saber qui li havia encarregat el seu rèquiem, i això amb ell li va donar una certa angúnia, fins i tot va manifestar doncs, que tenia la impressió que algú l'estava enverinant i li estava demanant el seu propi rèquiem. Tot allò va acabar amb una farsa, que era la farsa d'un comte, el comte Walsegg, que es dedicava a encarregar obres a grans compositors i fer-les passar per pròpies, per fardar davant de la seva orquestra i davant dels seus súbdits, i d'aquí venia tot el secretisme. Efectivament, ell volia dedicar-la a la seva esposa, que havia mort, però en lloc d'escriure ell un rèquiem, que no tenia les capacitats com per fer-ho, doncs feia aquesta farsa d'encarregar-ho a un compositor i fer-ho passar per propi, i d'aquí ve tot el misteri.
Doncs incorporem a la conversa dos protagonistes més perquè hem convidat a dos dels intèrprets que seran els encarregats que el Rèquiem prengui forma. Són la soprano Marta Mateu. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el violinista de l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb Quim Gutiérrez. Bon dia, Quim.
Bon dia, què tal? Com anem?
Doncs aquí desgranant i descobrint aquesta proposta tan interessant que avui ens proposeu. Marta, explica'ns també què és el que significa per una soprano, com tu, doncs, a cantar una de les obres, suposo, més populars, no?, del compositor.
Bé, és una... Mozart sempre és, per un cantant, és molt exigent, perquè tot i que amb quatre notetes que es posi en Mozart, la dificultat tècnica i sobretot a l'hora d'interpretar sempre és com una primera vegada, no? Sempre que jo l'he cantada, ahir ho estava mirant i l'he cantada 15 vegades el Rèquiem de Mozart, i cada vegada que interpreto el Rèquiem és com una primera vegada, no? Uh-huh. No deixa de tenir la seva dificultat, tot i que vas agafant experiència a mesura que també ho vas cantant.
I quin paper doncs dona també als violins Mozart en aquest Rèquiem?
Bé, el Rèquiem, tal com diu la Marta, és tota la música de Mozart és molt delicada, però el Rèquiem jo trobo que és una peça que sempre ens ve molt de gust de tocar de corda, perquè és molt agraït per la corda. Uh-huh. Ens ho passem molt bé i realment l'hem tocat moltes vegades, i cada vegada que la toco m'ho torno a passar molt bé, la veritat. Uh-huh.
De fet, durant els últims anys de la seva vida, el compositor va estudiar la música sacra de Bach. Xavier, aquest Rèquiem, però, va ser una obra pòstuma, ja que Mozart doncs, va morir prematurament després de l'estrena de la flauta, no?, el 1791.
Sí, exactament. És un dels drames, no només humans, sinó un dels drames musicals, i és que Mozart va morir als 35 anys. I és un drama perquè no ens podem imaginar que hauria estat Mozart vivint 80 anys com Haydn. Ens podem imaginar una competició entre Beethoven i Mozart a la Viena de canvi de segle, i la veritat és que podria ser un duel apassionant que no vam poder viure, com moltes altres tragèdies, perquè Mendelssohn doncs, va morir als 47, crec, Chopin perdó, als 37, Chopin als 39, Schubert als 31, o sigui que cap d'ells no va arribar als 40 anys i bé, això és un drama cultural que a vegades sembla que la humanitat no, no es resigna a creure, diguem-ne, que fos una mort natural, diguem-ne, no? I per això han buscat tantes, tants invents i tantes històries, diguem-ne, per justificar aquesta mort.
Sort del llegat que ens va deixar. Recordem que aquesta és una composició, com dèiem, que és una missa de difunts, en aquest cas, doncs, aquesta jove esposa. Com tracta també, doncs, aquesta temàtica, no? I diu adéu al difunt a través de la música. No sé si hi ha pietat, si hi ha, doncs, perdó, consol...
Jo crec que hi ha una mica de tot. En el Rèquiem hi ha moments per tot. Hi ha el moment de la descripció del dia del judici final, del dies ira, que és tremenda, i realment també hi ha aquesta imatge, diguem-ne, una mica medieval d'aquest déu terrible, del rex tremenda que ens explica, no? Però per una altra banda, després hi ha moments molt pastorals, molt agradables, com el moment del recordare, i fins i tot gairebé una dansa o una mena de cançó de bressol, que seria el Lacrimosa. Per tant, jo crec que dins del Rèquiem hi ha una mica de totes les emocions per aquest moment.
A veure, també, Marta, què és el que destacaries tu de Rèquiem?
A mi, per exemple, una de les parts que m'agrada més del Rèquiem és el dies ira, perquè, tal com deia en Xavi, no, hi ha moltes emocions que es van succeint durant tot el Rèquiem, i el dies ira, per la música, tal com està escrita, a més, Mozart va ser de l'últim, les últimes notes que ell va deixar escrites, tot i que després deixés un esbós de l'estructura, no, de tota l'obra, però en aquest moment, no, com deia en Xavi, el moment que anuncia el judici final, la ràbia, la por, i el, tal com està l'estructura del moviment, és fabulós, perquè a més també estan les timbales, que realment amb aquesta obra apareix en moments molt puntuals, no? I té una força i un dramatisme que en aquella, o sigui, si això ho haguéssim traslladat en aquella època, ja que a nivell d'evangelització, no, a l'època medieval, la gent era analfabeta, doncs els deien, no, si no et portes bé, quan et moris sabràs el que t'espera a l'altre cantó. Llavors és una manera de poder transmetre i poder explicar, no, el fet del dies ira.
Perquè, evidentment, no arriben les paraules, arriba la música. Quim, en el teu cas, què és el que destacaries?
Jo comentaria el tema del Confutatis, que és un tema que hi ha un contrast bestial, diguem. El text és molt curt, diu: un cop vençuts els maleïts i consignats a les flames cruels, crida mentre els escollits. I aquest tema és molt contundent. Realment, si ho toquéssim amb una guitarra elèctrica i baix i bateria, seria un tema de heavy metal fantàstic. I just de cop, doncs, canvia a una melodia etèria, i diu: et prego suplicant, reduït a cendres, que tinguis cura del meu fill. I és bestial aquest canvi, i relacionat amb el text, no? Llavors es va acabant aquest tema, es va acabant amb un ritme repetitiu molt angoixant, que es va calmant i fins que arriba a enllaça directament amb el Lacrimosa, amb un acord màgic que hi ha entre mig de les dues peces. És molt bonic, té moltíssima força i està molt ben escrit, realment.
Doncs va, ara, abans de fer la secció, us hem demanat que escolliu una peça del Rèquiem. Jo no sé quina heu escollit, així que ni qui l'ha escollit, així que el que farem és escoltar-la primer i jo intentaré endevinar qui l'ha escollida. Anem amb la primera tria que han fet, doncs, en Xavier, la Marta i també, doncs, en Quim, a veure, doncs, quina ha estat, i després, doncs, valorem. A veure, aquesta l'has triat tu, Xavier?
No. Jo crec que la Marta,
La Marta,
abans
Marta,
mira que...
Marta, a veure...
Spoiler.
Digues, a veure, per què l'has escollida, no, aquesta peça? I quina és?
És jo he escollit la del dies ira, perquè més clar, com aquí no, com a solista, la meva part que em toca cantar, no la canto, doncs la gaudeixo, no? I... aquesta entrada tan explosiva és... Uau, és fantàstic. A mi m'encanta. Bueno, moltes vegades, amb els concerts, acabo... Bueno, no pots ballar, no? Però és allò que se te'n va el peu. és patarrant.
Doncs vinga, anem a la segona. Doncs així sona una de les parts més famoses del Rèquiem, el moviment Lacrimosa. No sé si has estat tu aquesta vegada, sí, Xavier? Sí?
Sí, aquesta vegada, clar, sí.
Aquesta vegada sí.
He estat molt convencional, però és un moment molt emocionant, primer per la música mateixa, per tot el que explica d'aquest dia, per aquesta mena de cançó de bressol, però també la fa molt emocionant que van ser les últimes notes que Mozart va escriure. Mozart escriu fins al 8è compàs i el 9è compàs suposadament ja no és seu, i per tant és aquest moment doncs tan fràgil que se'ns veu, diguem-ne, la mort de Mozart en aquesta partitura.
Uh-huh. Vinga, Quim, i ara ja, per descarte, sí. La teva.
Queda clar.
Doncs aquesta era l'última proposta, que evidentment ja sabíem de qui és, i estem escoltant el moviment Confutatis, un moment en què la llegenda situa Mozart en el seu llit de mort, no? També dictant aquesta partitura. Per què l'has triada, Quim?
Bueno, per això que explicava el contrast dels dos temes, no? Uh-huh. El contrast entre els maleïts i consignats a les flames cruels i el contrast amb el que és suplicant, perquè... Això és un tema que em sembla molt bonic.
Uh-huh. És un tema preciós, també. Doncs clar, havíem de dir, Xavier, que sobre el paper, no? Doncs aquest Rèquiem, tu el defenses, no? Que el deixeble de Mozart va tenir accés a les idees i als esbossos del geni, que ens quedem amb tot plegat.
Sí, és una mica confús, perquè el primer que va completar el Rèquiem doncs no va ser el seu deixeble, un deixeble Süssmayr, que pràcticament vivia amb la família, era un amic de la família, i en canvi doncs la vídua li va encarregar a un altre compositor de Viena, i per tant hem de suposar que això va ser una darrera voluntat de Mozart, perquè el més senzill hauria estat directament anar a Süssmayr. I quan aquest no s'hi va veure un cor va ser quan Süssmayr va completar-ho, i se sap doncs que Süssmayr va tenir accés a alguns esbossos que nosaltres no ens han arribat del mateix Mozart. I per tant, com que en la resta de la seva obra no hem trobat res que sigui tan bonic com el Rèquiem de Mozart, hem de pressuposar que en la part pròpiament de Süssmayr també hi ha idees de Mozart, i en alguns casos és bastant evident.
I escolta, Xavier, aquesta vegada també agafaràs el micròfon i ho explicaràs a l'escenari.
Si m'ho demanen, sí, a mi m'agrada molt sempre presentar, i jo crec que a la gent també li agrada conèixer. Jo crec que sempre que ho he fet, doncs a la gent sempre li agrada doncs contextualitzar una mica el que va escoltar.
Uh-huh. No sé, i aquesta pregunta us la faig als tres, així també suposo que s'ajuda, no?, a entendre doncs també el repertori, no?, i com estem fent avui, perquè moltes vegades dona la sensació, o encara passa massa factura, el tema de que la música clàssica és massa elitista, no? Perquè potser la gent no acaba doncs d'entendre, no? I a vegades també no cal entendre res, només a passar-ho bé, però suposo que també és important doncs fer una mica de pedagogia, no? D'educar. Vinga,
sí,
Marta.
Sí, la veritat és que el fet de moltes vegades una nota al programa demà, o el fet, doncs, ara, avui dia, no, tal com està tot, doncs, de poder fer una miqueta d'introducció i després poder fer el concert. I això també a la gent els prepara pel que aniran a escoltar, perquè moltes vegades hi ha molt públic perquè és una peça que és molt coneguda i, doncs, bueno, va, doncs anem a escoltar-ho i anem a passar l'estona. Però, verdaderament, la gent que vol sentir la música, poder tenir més a prop aquesta explicació i aquests detalls, doncs fa que després, a l'hora de sentir-ho i de gaudir-ho, ho vegis des d'un altre punt de vista.
Uh-huh. Quim, en el teu cas, a veure com...
Sí, a més d'això que diuen, jo penso que és molt positiu i des de l'orquestra intentem propiciar aquest intercanvi entre el públic i l'escenari, diguem, no? Que no sigui només anar a rebre, sinó que hi hagi una mica d'interacció. Mm-hmm. I això sempre, realment sempre és molt ben rebut. Per part de tothom, els músics també disfrutem molt més si veiem que hi ha una reacció del públic. Doncs a mi em sembla fantàstic quan el Xavier o si el director que sigui dirigeix al públic, jo crec que és molt interessant.
Xavier, doncs això, també dona'ns alguna pista, no?, per intentar doncs aproximar aquest tipus de música també, no?, al gran públic.
Sí, jo crec que moltes vegades donem massa coses pressuposades i com que els que estem a dins del món de la música, doncs a vegades creiem que sé jo, que tothom ha escoltat les passions de Bach o que, i en realitat doncs crec que hem de sortir una mica d'aquesta bombolla nostra de la música i posar-nos en la societat en la que vivim i qualsevol tipus d'aproximació, de pedagogia, a vegades només cal una petita pista perquè la gent es connecti millor i escolti millor, perquè en realitat hi ha coses que són tan descriptives com això que ara deia el Quim, aquest moviment al Confutatis, que són tan clars el que està explicant, però si tu realment hi poses només aquestes dues paraules de refusats els maleïts i crida'm entre aquells beneïts, entre aquells, doncs jo crec que la gent ho rep perfectament. És gairebé com una pel·lícula abans de que se'n fes la pel·lícula, de Amadeus. Vull dir que a vegades una petita pista fa que la gent es connecti en la música.
Que acabi doncs situant-se, no?, també en l'acció. Doncs aquest Rèquiem de Mozart i tota la història que hi ha darrere serà una part del repertori, perquè abans començaran amb la veu d'Enric Casasses.
Al principi era el vent fent fressa entre les branques i ens posem a cantar. I en ser la cançó ordida, el silenci descobríem. I vam saber que som de l'esperit, de les cançons, del vent d'entre les branques. I amb prou feines ser-hi ara és més que viure i morir.
Xavier, explica'ns també aquesta proposta tan interessant.
Bé, ens va captivar molt aquesta última frase, i amb prou feines ser-hi ara és més que viure i morir. Ens semblava que realment descrivia molt aquest moment que vivim, que és aquest goig de poder tornar a cantar, aquest goig de com de redescobrir el silenci i el cant, no? I vam pensar doncs que era una bona introducció, a més d'un compositor català, doncs de fer aquesta prèvia a capella, realment sense orquestra, només el cor sol canta aquestes paraules que estan molt inspirades per elles mateixes, però a més amb la música d'en Josep Oller, doncs creiem que fa molt bon, molt bonic i ens servirà d'enllaç amb Mozart. Mm-hmm. És com que partim de l'actualitat per després anar cap al segle XVIII.
I escolta, Quim, què és el primer que teniu a les partitures?
El que tocarem nosaltres, perquè tal com ha dit el Xavier, aquesta primera obra és a capella, després nosaltres tocarem el Ave Verum, que és un petit cor que jo penso que és molt conegut, segurament el públic el coneixerà. S'ha tocat a bodes i bautizos i és una peça molt curta i realment deliciosa.
Uh-huh. Marta, a més, doncs això no serà l'únic, perquè abans del popular Rèquiem hi haurà doncs aquesta peça, no?, del geni de Salzburg. Ens la presentes? Ens expliques també alguna cosa més?
Jo en el motet de l'Ave Verum jo no el canto, però sí que ja l'havia cantat quan jo, abans de començar la meva carrera com a solista, havia cantat tinc base en formació coral. I, clar, era també d'un... quan ho cantàvem, doncs, clar, és Mozart i aquesta bueno, el seu motet, però el fet de la música, aquesta part més profunda de l'explicació que està fent de l'Ave Verum, no? En el moment del com ho diríem, de fet és un motet que es canta ja ben corregiràs, que es canta a la comunió. I és un motet que es pot cantar a la comunió dins de la missa, i el fet és un moment de recolliment, no? La gent que va a prendre la comunió, i després aquest moment de recolliment i la música que sona, les notes que sonen, doncs és fantàstic. O sigui, t'endinses en un món que tu diries que d'allí el limbo, no?
Escolta, Xavier, no sé si us serveix també doncs, per mantenir la vostra militància didàctica, no? També de cara al públic, aquesta proposta.
Sí, qualsevol obra doncs, que la gent l'ha escoltat i té una referència doncs, sempre ajuda a fer aquesta introducció, i aquest és realment un motet, és molt conegut, però jo crec que té aquella virtut de la mestria, de la senzillesa, perquè amb poques notes doncs, fa una classe d'harmonia. Jo la recomano a tots els joves, diguem-ne, que vulguin aprendre harmonia, perquè en un moment fa una modulació que et quedes garratibat i que passa fantàsticament. O sigui que és aquella virtut que tenen els grans genis, com Shakespeare, doncs que el profà hi pot trobar alguns al·licients, i l'expert doncs també, no? Que tenen aquella virtut d'agradar tant els que en saben com els que no en saben o ho escolten per primer cop.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Doncs avui descobrim el rèquiem de l'OCB i, evidentment, Xavier, hem de recordar que aquest rèquiem de Mozart també és producte de la pandèmia, perquè en principi havíeu programat una altra missa, no?, de difunts.
Sí, la primera opció era el Requiem de Verdi, el que estava previst abans que esclatés tot, i evidentment vam veure bastant aviat que era impossible posar tots els efectius que requereix un Requiem de Verdi, que és una orquestra molt més gran, és un cor molt més nombrós, el que necessitaríem, doncs vam veure que aquest any no era possible, i per tant doncs vam decidir passar al Requiem de Mozart i guardar el Requiem de Verdi per la temporada vinent.
Suposo, Marta, que aquest ha estat un rèquiem també que heu pogut doncs, assajar, no sé si amb problemes, seguint la normativa del Procicat. Com ha anat? Com ho heu fet, també?
Doncs bé, com s'està fent ara tot de manera tan organitzada, doncs passar abans dels assajos les diferents proves, no? Els tests d'antígens o les PCRs, perquè puguem treballar de manera que estiguem tots tranquils, però amb totes les proteccions, no, que ara, i seguretat que ara ens cal. En el nostre cas, doncs, no ens traiem la mascareta fins que no ens toca cantar, i així és una manera també doncs, de respecte. L'orquestra, i tant l'orquestra com en Xavi van amb les mascaretes, el cor també, i nosaltres doncs això és un moment puntual a l'hora de cantar, ens la traiem, cantem i després ens la tornem a col·locar.
Doncs ara és el que toca, eh? Nosaltres també doncs, fent ràdio des de la distància ens encantaria tenir-vos a l'estudi, però no pot ser. Quim, per acabar, amb ganes, no? M'imagino, ja?
I tant que sí. Sí, ens esperen 4 dies, bueno, 3 dies de molt interessants, i més el concert de Lleida. Sí, com deia, és una peça que sempre ve molt de gust de tocar.
Doncs seran uns dies intensos. No sé, Xavier, com van les vendes d'entrades? Va bé?
Jo crec que sí, jo crec que fins i tot diria que per Sabadell estan esgotades, i el Palau gairebé, o sigui que dins del seu 50% pertinent d'aforament que ens permeten, doncs jo crec que ho omplirem, i per tant doncs sentirem aquest caliu del públic, que també és molt important. Vaja, sense aquest públic nosaltres tampoc no seríem res.
Evidentment és el que dona sentit a la vostra feina. Doncs a Xavier Puig, director de l'OCB, soprano Marta Mateu i també violinista de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Quim Gutiérrez. A tots tres, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un concert que, recordem, gaudirem aquest vespre a la Faràndula, doncs, que no us podeu perdre i que també doncs, arribarà a Barcelona.
Al matí, amb Raquel García.